IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Dijous 12 de setembre de 1996. El pare de Maria Nicolau, resident a Cala Ratjada, entra al quarter de la policia local per denunciar que fa dies que no té cap notícia de la seva filla i que des de dilluns ningú l'ha vist tampoc a l'edifici on viu. Quan els agents li demanen si podria tractar-se d'una desaparició voluntària, l'home ho nega taxativament. Na Maria mai se n'hauria anat abandonant els seus 5 fills.
Memòria negra al podcast. Episodi 2. El crim de la cuponera. Un anell, un foc i una confessió retransmesa en directe. En el capítol d'avui ens remuntam al setembre de 1996. El cas va començar com una desaparició inquietant i s'acabà revelant com un dels crims més macabres de les darreres dècades. En el camí varen passar tantes coses a la vegada que inicialment pot resultar un poc confús, però per ajudar-nos a aclarir tots els detalls, tindrem tres elements fonamentals. El cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Manacor encarregat de la investigació, un policia local de Capdepera, que tot i el protagonisme que va tenir s'estima més mantenir-se en l'anonimat, i un anell que es convertia en una prova clau d'un assassinat. Tot això, com hem dit, al nucli costaner de Cala Ratjada.
Cala Ratjada és una localitat que pertany al municipi de Capdepera, situada al nord de Mallorca i a uns 80 quilòmetres de Palma. És un dels punts més propers a Menorca, i diuen que en dies clars es pot veure una part de Ciutadella. Tot i que durant molt de temps va ser bàsicament un petit port pesquer, el turisme desembarcà amb força ja als anys 60 i modificà la zona de forma dràstica. De fet, als seus amarraments ara hi ha més barques turístiques i de lleure que no de pesca. El nucli ha crescut tant que hi viu gairebé la meitat de la població de tot el municipi. El 1996, quan va desaparèixer Maria Nicolau, comptava amb poc més de 3.000 habitants.
Aquesta història comença el 12 de setembre de 1996, concretament al quarter de la policia local de Capdepera, situat a uns 3 quilòmetres de Cala Ratjada. És dijous hora baixa, i un dels seus agents, que com hem comentat s'estima més mantenir la seva identitat oculta, arriba al seu lloc de feina.
Vaig entrar a fer feina una hora baixa, entre setmana, i al meu cap em va passar una denúncia per desaparició, que per lo vist el dia antes el company d'oficina per havia recollit una denúncia de son pare d'ella, de familiars, que na Maria, pues, que no la ven.
Na Maria és en realitat Maria Nicolau, una jove de 29 anys coneguda a la zona com la cuponera, perquè es dedica a la venda de cupons de l'11. Na Maria viu a Cala Ratjada, a la planta baixa d'un edifici del carrer del Mestre Vicenç Nadal. Quedeu-vos amb aquesta adreça perquè acabarà sent important.
Bé, na Maria Nicolau pues, tenia una dificultat visual i se dedicava a la venda de cupons. Digamos, era una persona que la coneixia pràcticament tothom i en aquell temps tenia 5 infants, tots 5, d'acord, eren jovenets, eren tot molt nins, me'n record.
La jove està casada amb Osvaldo Cruz, un home que des del passat mes de juliol està en presó provisional a causa d'unes acusacions d'abús a menors. Per això, des del seu empresonament, ella s'ha hagut de fer càrrec de tota la família en solitari.
Que sí que també l'home sempre anava un poc. Tenia constància, havia tingut problemes de receptació, però després d'abusos de menors, era un poc, sé que, així com ella, se li va bona persona i honrada i demés, l'home era un poc, ja t'ho dic. La que duia la casa, diguem, alimentava els seus fills i tot, i duia la família, diguem, era ella.
A la denúncia per la seva desaparició, son pare havia explicat que el dilluns dia 9, na Maria deixà els seus fills amb una veïna del mateix edifici perquè havia de visitar alguns bars per a la venda de cupons, però ningú havia tornat a saber res més d'ella. Com a primera passa, el policia local decideix anar a parlar precisament amb l'entorn més pròxim d'Anna Maria.
Contat en els veïnats, la gent, pot ser, no l'han vista. Després vàrem saber que Anna Maria al vespre et sortia, feia la volta per diferents establiments nocturns, sobre que tenia una clientela fixa, les discoteques i això. Vaig anar a demanar en aquests llocs i efectivament no hi havia anat.
A Cala Ratjada ningú sembla tenir pistes del parador d'Anna Maria i la gent es comença a preocupar. Sobretot perquè tothom, fins i tot ell, té clar que ella mai se n'aniria de forma voluntària deixant els seus fills.
En un principi, fins a aquest punt, encara no tenien clar, o sigui, que havia desaparegut, segur, voluntari, no, perquè ja t'he dit, no pot ser mai que se n'hagi anat deixant els infants, perquè ella sí que passava pena dels nens.
Varen dir, no pot ser que una mare que no té cap antecedent de que hagi deixat els seus fills desatesos estigui desapareguda, jo no me'n recordo ja quant de dies feia, però ja feia gairebé una setmana. I aquí és on ja sospitant de que algo raro ha passat.
Acabam de sentir el que llavors era el brigada Tomàs Sastre, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Manacor, partit judicial al qual pertany Cap de Pere. Per ara, deixarem aquí el seu testimoni, però ja veurem que cobrarà molt de protagonisme en el cas. Mentrestant, a Cala Ratjada, arran de les indagacions de la policia local, la notícia sobre la desaparició de Maria Nicolau s'ha començat a escampar. I amb aquesta, els mals auguris. Tots destaquen que Anna Maria és molt bona persona i que no tenia problemes amb ningú.
Això, hi havia preocupació. Ja dic, la gent pues, ja va fer rum-rum de que no la ven, ja fa massa dies. Hi havia un sentiment de que a Anna Maria li havia passat qualque cosa.
Més enllà de la recerca de la cuponera, la feina de la policia local continua. Dies més tard, dins la seva tasca de vigilància de la zona, instal·len un control de vehicles just a l'entrada del poble. En principi és aleatori perquè no cerquen res en concret, però la casualitat fa que aquest dispositiu acabi donant un gir molt important al cas de Maria Nicolau.
Me'l van fer un control a l'entrada del municipi de Cap de Pere, a una rotonda que hi ha, entrant en el carrer Ciutat, i me'n van fer un control rutinari, tampoc no és que... I amb això va venir un cotxe i el company li va donar salto. Era un Talbot Samba vermell, me'n record, i venia conduït per un delinqüent habitual que el coneixien com el Nene.
El Nene és el malnom amb el qual coneixen Pere Gelabert, un jove de 30 anys, petit, fa només 1,5 metres d'alçada, que té un llarg historial criminal a la seva esquena. Quan el veuen, els agents el reconeixen tot d'una, perquè des d'adolescent ha figurat en els arxius policials. Als 17 anys començà la seva carrera en atracaments amb armada i robatoris, i segons algunes fonts, ha passat uns 10 anys de la seva vida entre reixes.
Pues ja que m'havien avisat que acabava de sortir de la presó fa poc temps, un mes o fa poc temps, i sé que els companys de la Guàrdia Civil ja m'havien dit no, alerta amb aquest, que se li va sol, ja, vamos, un tio que tenia un munt d'antecedents, que era un peso.
El Nene va tot sol en el cotxe i no oposa cap resistència quan li demanen que es detengui a la vorera i aturi el motor per a revisar el vehicle.
Jo xerrava amb ell, li demanava la documentació del vehicle, vol de bon dia tret el cotxe, de qui era el cotxe, i el company pues, mirava a dins l'interior, com que li van dir que obligués el maleter o si hi havia dos objectes que duia dins el maleter i demés. I després damunt s'assienta del copilot, duu una rinyonera i mirant dins la rinyonera, doncs pues clar, me va donar a dins duu una aliança de matrimoni i em soc a mirar i jo quan vaig agafar l'aliança, doncs pues, a dins, gravat, posava Orgualdo. Clar, jo tot d'una que vaig llegir el nom, me va venir a dir, coño, Orgualdo, clar, és un nom que no és comú, i jo tot d'una ho vaig relacionar amb la denúncia que jo tenia d'Anna Maria Nicolau, clar, jo vaig dir, coño, som d'Anna Maria, és Orgualdo. Clar, i veure aquest personatge en l'aliança, em va contestar que la Renyorena no era seva, que l'està dins el cotxe, no, pues, van decidir, li van fer un acte d'intervenció i li van dir que xerraríem amb la propietat, o que ell ens vengués a cercar amb el propietari de Senell per tornar-li, perquè ell tot d'una va dir que li tornassin, que ho havia de tornar i de més.
Pere Gelabert arriba a explicar que l'anell li ha donat un familiar i que no sap d'on l'ha tret, i acaba anant-se'n del control sense més problema. Però a la gent de la local aquestes explicacions li semblen un poc magres. En bona part perquè l'any passat, per exemple, a tot Balears hi vivien només 30 homes amb el nom d'Osvaldo. Imagineu-vos l'any 1996.
Jo en un principi ja ho dic, van pensar que l'havia robada. Clar, en fred ja vas fermant, dius, bueno, fa un nom vint de Maria, ha desaparegut, el senyor que aquest personatge en són ell, pues ja te mal penses.
El policia decideix aclarir els dubtes de la manera més ràpida, consultant la família d'Anna Maria, i localitza son pare per a demanar-li si aquest anell li sona de res.
I va venir son pare d'Anna Maria amb sa filla gran. Sa filla devia tenir, no sé, era joveneta, 7, 8 anys, 9, no record. I, clar, jo li vaig mostrar l'aliança per veure si la reconeixia com a propietat d'en... Clar, l'imatge de veure aquella nina agafar l'anell, el sabac que el tenia dins les mans, va plorar. Ja tot d'una va dir mamà, mamà, mamà. Que no, jo, clar, li hem de tornar, no passis pena, trobarem la mamà, li hem de tornar, però que no volia mullar l'anell. I son pa, i clar, i jo crec que en aquell moment pues ja, no sé, el sentiment era que havia passat qualque cosa.
Amb la confirmació que l'aliança és de Maria Nicolau, la gent decideix avisar de la troballa al jutjat de Manacor, que ja hem dit que és el partit judicial al qual pertany Cap de Pere. El policia lliura d'anell informa que la seva propietària es troba desapareguda ja fa alguns dies, per la qual cosa tot resulta bastant sospitós.
Aquesta mateixa informació, com ara sentirem, arriba de forma casual al Brigada Sastre, que, recordem, era el cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Manacor, i a partir d'ara passa a primer pla de la història.
Un dia, prenent cafè amb un dels titulars del jutjat de Manacor, no record quin número era, me comuniquen que en Pedro Gelabert, la policia local de Cap de Pere, li havia intervingut una aliança amb una inscripció i un nom. Quan va dir el nom que hi havia darrere escrit, que era el de Osvaldo, em va venir tot d'un escac que era l'home d'Anna Maria, la cuponera. Li vaig dir que faria, era el jutge que faria una, que l'equip faria unes gestions, i arrel d'allà pues, començam a fer gestió per trobar en Pedro, alias en Nene.
És en aquest moment quan la recerca va per dos camins paral·lels. Per un costat, la policia local de Cap de Pere, i per l'altre, la Guàrdia Civil de Manacor. Tots dos cerquen la mateixa persona, el Nene. Però el Nene, com podeu imaginar, no està precisament esperant-los.
Ell va desaparèixer. Ell no... se'n va anar d'allà. Ja no va... ja se va fer... se'n va anar del municipi.
Per lo qual, m'anam a cercar els seus tios, en Joaquín i en Domingo Vidal.
Per a aclarir millor aquesta investigació, us explicarem amb qui i on viu exactament el Nene. Perquè davant la seva fuita, com ha dit el Brigada Sastre, els seus familiars són els primers a ser interrogats.
Des de la sortida de presó, el Nene ha estat acollit pels seus padrins a un pis del carrer Mestre Vicenç Nadal de Cala Ratjada. Allà viu amb el matrimoni i el seu conco Domingo Vidal. El germà d'aquest, Joaquín Vidal, està casat i viu fora del nucli. A més, es dona la circumstància de que tots quatre viuen al primer pis del mateix bloc que Maria Nicolau. De fet, són els seus veïns de dalt. La família va arribar a Mallorca amb els inicis del boom turístic i obrir un negoci a la zona, tot i que ells, el Joaquín i el Domingo, són coneguts per dedicar-se a la recollida de ferralla i també perquè sembla que estan ficats en el món de la droga.
Varen venir de la península fa molt d'anys els seus pares i era gent humil, treballadora. Tenien un rentacar, en aquell temps llogaven bicicletes, varen venir a l'època de l'aforiment del turisme. El que passa és que els seus infants, els seus fills, pues, s'havien tirat en el món per de la droga. Clar, que seva, pues, degueren començar a manejar qualque cosa bé i se varen tirar en el món de la droga els va passar davant i se varen tirar a robar.
En aquesta addicció els acompanya també el nene i, com ha dit l'agent de la policia local, aviat els robatoris es converteixen en la seva forma d'aconseguir doblers amb els quals comprar droga. Un mode de vida que els havia fet coneguts entre les forces de seguretat.
Tant en Joaquín com en Domingo com el nene pues, eren drogodependientes d'aquelles fetxes i consumien bastant, no? L'heroïna estava molt de moda, se consumia molt i ells eren tres persones molt addictes a aquest tipus de substància. I havien tingut pues, múltiples, sí, moltes detencions per robatoris i furs i quan tenien el síndrome pues, era l'habitual.
Tot i que la policia local ja havia estat a Cals Vidal demanant per Maria Nicolau, perquè era la seva veïnada, ara la Guàrdia Civil els visita cercant directament el nene, però sembla que tampoc li han vist en els darrers dies.
I una vegada que localitzem en Domingo i el seu tio i en Joaquín, que són dos germans, pues, li demanem per que ens indiquin on pot estar el seu fiol. I ens diuen que fa bastant de temps que no saben res d'ell. Demanem, com quina Maria també era veïnada d'ells, pues, a més si sabien alguna cosa d'Anna Maria, i les contestacions eren un poc difuses, estranyes, evasives, però bueno, no, tampoc no portaven res a la investigació, per lo que varen deixar i varen continuar fent gestions intentant localitzar el nene.
Aquestes visites dels investigadors comencen a posar una mica nerviosos els germans Vidal, sobretot perquè molts a Cala Ratjada se n'han temut i els assenyalen perquè creuen que hi tenen alguna cosa a veure. Fa 9 dies que ningú té notícies de Maria Nicolau. El poble està molt tens perquè hi ha 5 infants que esperen sa mare i el principal sospitós, el nene, no apareix. Enmig de tot aquest nerviosisme, el nostre agent de la local es troba casualment amb Domingo Vidal mentre patrulla per la zona de Cal Agulla. Per a qui no la conegui, Cal Agulla és una de les principals i més grans platges de Capdepera i està a poc més de 2 quilòmetres de Cala Ratjada. Aquesta trobada va tenir lloc dijous 18 de setembre de 1996. Com que és de la zona, segurament en Domingo té més confiança amb el policia local i li explica que està un poc angoixat perquè els agents ronden per casa seva sovint i el poble ja el tenen com a sospitós. Li diu que hi ha un parell de coses que li vol contar.
Ell me va dir pues, que estava molt nerviós, que tenia ganes de xerrar, que havia descobert coses. Van decidir anar cap a l'oficina. Jo vaig dir, almenys com ho conti, jo ho poso per escrit i tindré qualque cosa per tornar anant al jutjat, perquè el jutjat de l'aliança i de més no havia dit res.
En Domingo comença a explicar tot el que, segons ell, acaba d'aclarir sobre el cas d'Anna Maria. El policia local, al volant, passa pena que no quedi constància escrita de tot el que li conta i decideix traslladar-lo al quarter de Capdepera per aprendre-li declaració a veure què en treu de nou. I ja us ho avançam, ni traurà.
Vam anar a l'oficina i en el cap de policia, pues, que me'n record, jo estava assegut de vora en Domingo i el cap era el que escrivia el que en Domingo li anava dient de lo que en jo li demanàvem. I clar, i en tot moment, pues, que el nene, el seu nebot, que estava supermalament, que se li anava a soia, i ens va contar pues, que a la presó s'aprenien moltes coses, com de fer desaparèixer un cadàver, i ja ens xerrava de cadàveres, sense que nosaltres li diguéssim dir res. O sigui, ell tot d'una, pues, cadàver per amunt, cadàver per avall. Després ens va dir, me va començar a xerrar d'un pou, que si un pou, que un camí amb un pou, però clar, divagava molt, no mor de res en concret, i pegava d'un puesto i pegava a l'altre. Després, que si foc, me xerrava de foc.
Les paraules de Domingo Vidal sorprenen, sobretot si tenim en compte que ningú ha parlat encara de cap cadàver ni de mort, tot i que ja fa 9 dies que Maria Nicolau no ha tornat a casa seva i que la seva desaparició és bastant inquietant. A més d'això, en Domingo ha posat sobre la taula 3 elements més que ningú ha mencionat. Com fer desaparèixer un cos, el foc i un pou. I encara n'hi afegeix un més, gairebé tan desconcertant com els anteriors.
Després, m'ho diu que fa un dies, dormia a casa seva i se va presentar el nene i li va posar una maricona a damunt del pit. I m'ha fet aquest comentari, diu, jo segons el pes, pues, hi havia tant de dobbers, va dir una quantitat, o sigui, va dir una quantitat exacta de dobbers. I nosaltres vam dir, clar, ja m'ho mirava, i vam dir, aquest tio, en el pes, m'han dit dobbers, vale. Després jo li vaig demanar, i el tipus de bossa que era, com era? Clar, i ell me va descriure que era una maricona negra, tipus bandolera i de més. Clar, i jo, durant aquesta setmana, havia descobert que la bandolera, la maricona, pues, que duen a Maria per anar a fer la venda, s'ajustava a la descripció que ell donava. Però bueno, en tot moment que ell comptava pues, el nebot i que l'havia vist en la bossa. O sigui, tot apuntava cap al nebot.
En aquest moment, la gent té la sang freda de fer-li la pregunta que segurament tots ens feim. Si el nene és la persona que està darrere de la desaparició d'Anna Maria.
I després ja sí que vàrem entrar més si crec que li hagués pogut fer res a Anna Maria. Ell va dir que sí. Ja molt va quedar clar que Anna Maria pues, l'havien mort i que el que faltava saber on era i realment què li havien fet.
No tenim molt clar si en Domingo és conscient de tot el que acaba de mullar. Però ens fa la sensació que sí, perquè en comptes de quedar més tranquil, es posa més nerviós i els agents l'intenten convèncer per anar l'endemà al jutjat de Manacor i ratificar-hi tot allò que els ha explicat, abans que se'n pugui penedir.
I van dir, mira, Domingo, perquè clar, hi passava molta pena, li van dir, mira, demà de matí, a les 8, tu mira des d'aquí, jo t'acompanyaré a Manacor, anirem a xerrar amb la jutge i jo t'acompanyaré, tu no passis pena, i li expliques tot això que tu m'has dit. Que tu creus que el teu nebot ja ha fet alguna Maria, que... i no passis pena, que tu no... Li van, pues això, el típic, mira de convèncer, que tu no te passarà res, però que diguis almenys tot el que m'ho has dit ara i nosaltres t'acompanyarem. I només, ah, vale, gràcies, gràcies. I així va acabar.
Amb tota aquesta informació al cap, la gent de la policia local surt del quarter, se'n va a casa seva i intenta dormir, però, òbviament, no deixa de fer voltes a tot el que acaba de sentir. Recordem, un cadàver, foc, un pou i una ronyonera plena de doblers.
Jo me'n vaig anar a casa meva a dormir, però, clar, que no podia dormir. Li donava voltes i voltes en el cap, clar, es pou, foc, fum, no sé què... I no hi havia manera.
És divendres 20 de setembre de 1996. Són poc més de les 5 del matí, però el policia de la local, cansat de fer voltes dins el llit, s'aixeca i torna al quarter de Capdepera. Aquí espera fins que entren els seus companys del torn de les 6 i els diu que es preparin, perquè, repensant les paraules d'en Domingo, ha tingut una intuïció sobre un lloc molt concret.
I vaig dir, agafau les eines que m'ho han d'anar cap a cercar a Maria. I em diu, però què estàs dient? Diu, què dius? I dic, que vol dir que tinc un presentiment i m'ho han d'anar cap a cercar a Maria. Foc, fum, que no cridi la atenció, un puesto, clar, vertedero, en aquell temps, pues, sempre hi havia conats d'incendi. La basura fermentava i de més, estan revoltat de vegetació, de garriga, i érem molt propens que el vertedero pues, hi hagués foc. De fet, sempre hi ha fum, sempre no cridava l'atenció. O sigui, era un puesto que jo, clar, vaig relacionar que podria ser que haguessin pogut dur pues, Anna Maria allà.
El 1996, l'abocador municipal de Capdepera era el conegut com l'abocador de Son Terrassa, situat al camí d'Esmortà, en un desviament de la carretera cap a Cala Mesquida. El lloc està també molt a prop de les muntanyes d'Artà. Aquest fet i el cert descontrol que hi havia motivaren que anys després s'ordenàs el seu tancament, però en aquell moment es trobava en ple funcionament i, com ha explicat la gent, els conats d'incendi eren bastant freqüents.
Són les 6:15 del matí quan els tres agents de la policia local es traslladen cap a l'abocador i inicien la recerca de qualsevol possible pista envoltats de rates i de tota mena de deixalles. Però és fosc i no hi veuen bé perquè només tenen l'ajuda d'unes piles. Una hora més tard, just quan fa claror, entra per la porta el responsable de l'abocador.
I clar, quan mos va veure, em diu, què fas aquí? Diu, se va sorprendre. I no, dic, no li vaig dir exactament el que cercant, però estem cercant una cosa. Li vaig dir, darrerament has vist o has observat qualque punt foc que no és habitual? I em diu, bueno, pues ara que ho dius, em diu, just allà a l'entrada, en aquell punt d'allà, l'altre de matí que vaig arribar, que hi havia una fogatada, i jo vaig dir, que vaig dir, ara agafaré la pala, i li tiraré una palada de terra per apagar-ho, perquè passava pena que se li anés el foc. I diu, però quan, mentre que me vaig decidir, vaig fer, diu, sabia com apagar.
Els policies es desplacen amb el responsable fins al punt exacte on havia vist l'incendi.
El lloc està a la dreta del camí, que s'endinsa cap a l'abocador. En travessar la barrera d'entrada, es divisa una elevació del terreny d'uns 200 metres, que d'una zona plena de residus, amb signes d'haver estat a prop d'un foc, enmig dels quals destaca una gelera vella. Al costat, intueixen el que no haurien volgut trobar mai.
Bueno, i ja es van trobar, jo ja vaig saber clarament que eres cos d'una persona que havia estat, igual, havien pegat foc i demés. I la sensació nostra era de que tant dels tres que havia, que era Anna Maria, sé que estava allà.
En aquest punt, les línies dels nostres dos protagonistes es creuen perquè al quarter de la Guàrdia Civil de Manacor, on fa feina el Brigada Sastre, sona el telèfon i s'avisa de la troballa. Cap a les 11 del matí ja són a la zona els agents del grup de la policia judicial i el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manacor.
Me'l van traslladar a aquell lloc, on sóc titular del jutjat i el metge forense, i davall del cos d'un frigorífic, pues, allà van trobar uns restos humans.
Fins a l'abocador, com hem sentit, es trasllada també el metge forense destinat a Manacor, Javier Alarcón, que descriu així el que veia en una primera inspecció.
Cuando llegamos al vertedero había una serie de objetos que de alguna manera se habían dispuesto, según luego acredita la investigación policial, para de alguna manera disimular el cadáver, ¿no? Había que recordar restos de un frigorífico, había algunos elementos metálicos, ¿no? Esa es un poco la disposición que tiene el cadáver, la han tapado, se encuentra en el suelo y han echado una serie de objetos encima.
El cos, en un avançat estat de carbonització, està en posició de cúbit supí, és a dir, cap per amunt. I com ha explicat el forense, envoltat d'altres aparells i mobles, com dos termos elèctrics, una cadira i una rentadora, sense que cap toqui de forma directa el cadàver.
Vemos un cadáver carbonizado, en una carbonización prácticamente en quinto grado, con partes de los miembros inexistentes, en concreto todos los antebrazos, de antebrazo a manos no se encuentra absolutamente nada, parte de una pierna, la otra sí. Tiene que haber una combustión muy importante para que se produzca una pérdida total de esos miembros, ¿no? Y de hecho, el hecho de que desaparecieran esos miembros era fundamentalmente porque se había utilizado algún tipo de precipitante.
Les restes, com ha dit Javier Alarcón, presenten un alt grau de cremació. La cama dreta està totalment carbonitzada, com també bona part de l'esquerra i del tors. del qual únicament es conserva part de la massa muscular. A la zona de la boca troben restes d'un teixit també cremat que passa per sota de l'orella dreta i arriba fins al coll i que ja inicialment relacionen amb una mordassa. Envoltant el cos, troben algunes mosques i larves típiques de la fauna cadavèrica, que apunten que la persona podria haver mort fa almenys una setmana.
A més de la mordassa, els investigadors troben les restes d'una espècie de corda amb la qual haurien fermat les mans a la víctima abans d'iniciar el foc.
Tenia les mans a la part posterior del cos, amb la boca havia estat fermada coc elàstic o coc corda.
Encontramos o encuentran unos elementos metálicos de un pulpo, ¿no? para atar, que es lo que presumiblemente sujetaba o había tenido algún tipo de acción sobre la víctima.
Després de l'aixecament del cadàver, els investigadors rastregen amb cura tot el terreny i troben encara més proves que lliguen el cadàver a Maria Nicolau.
Entre les restes mig cremades, troben també una flassada de color marró i blanc, una cortina blava que sembla correspondre's amb el teixit de la mordassa, un pal i una jaqueta blanca amb taques fosques. A més, al costat de la rentadora i d'una caixa de cervesa, es localitzen un calçat de color blau fosc. A la banda dreta d'un, el taló està mig fosc per efecte del foc. Quan els investigadors remouen la terra dels voltants, troben també un vidre de gran augment i dos trossos metàl·lics corresponents a les branques d'unes ulleres, molt similars a les que duien a Maria.
Malgrat que l'examen forense serà imprescindible per a resoldre el cas, a l'abocador tothom té la convicció que el cadàver que han localitzat és el de Maria Nicolau.
Per la descripció que teníem de restes, pues, l'estatura, es tenen que ells segurs, faltava la comprovació de forense, però es tenen que ells segurs de que era ella.
El dissabte 21 de setembre, els diaris es fan ressò de la troballa del cadàver de Maria Nicolau. La foto d'Anna Maria a les primeres planes i les imatges de la inspecció de l'abocador municipal sacsegen tot el municipi de Capdepera.
Va ser dur, o sigui, perquè era una persona, pues, no sé, que la veig incapaç de fer mal a ningú, aquella dona, aquella lota, ja dic, devia tenir 30 i pocs anys, no sé, però... I com que se movia molt per ella viure, per vendre, clar, se feia molta gent.
A la premsa també arriba la recerca que la Guàrdia Civil i la policia local tenen en marxa per a localitzar qui sospiten que està darrere de l'assassinat de Maria Nicolau. A més, arran de la troballa del cadàver, han sorgit més dades sobre la relació que existia entre Anna Maria i el nene.
El nene i Anna Maria tenien un cert vincle, perquè, com hem dit, eren veïnats al mateix edifici. De fet, la família Vidal havia guardat els fills de la jove en més d'una ocasió, quan ell havia de fer alguna gestió se li allargava la feina. La policia local també ha esbrinat que, com que Anna Maria no conduïa, el nene l'havia arribat a acompanyar en cotxe alguna vegada per vendre cupons als establiments que eren més lluny de casa seva. Segons el diari Última Hora, feia algun temps que el nene freqüentava la companyia de Maria Nicolau i sovint li havia de deixar doblers per poder pagar-se la droga.
A Cala Ratjada, aquesta relació s'havia vist amb preocupació i ja amb la Maria morta, hi ha qui assegura que aquesta amistat mai podia acabar bé. D'entre tots els testimonis que entrevisten, ens quedam amb el del propietari d'un bar de la zona, en Benito, que fa unes curioses declaracions també al diari Última Hora que hem recreat.
Desde que los vecinos nos percatamos de que María se hacía acompañar por Pere, ya intuimos que esta mujer acabaría mal. El hecho de que unos días antes de desaparecer fuera al banco acompañada de una persona que no hemos podido identificar para sacar 400.000 pesetas de su cuenta provocó que pensásemos lo peor. A María, que era un pedazo de pan, la engatusaron y le hicieron extraer del banco el dinero, prometiéndole que serviría para sacar de la cárcel a su marido Osvaldo.
En Benito, que sembla que té molt bona informació, també avança un element que serà més important del que pareix. L'home assegura que Anna Maria pesava entre 80 i 90 quilos i que li estranya que el nene, amb el seu metre i mig i menys de 60 quilos, hagués pogut assassinar-la i traslladar-la tot sol. Mentre continuen les indagacions, al jutjat número 2 de Manacor arriben els resultats de l'autòpsia. Els forenses han aconseguit identificar plenament el cadàver com a pertanyent a Maria Nicolau,
Però de l'anàlisi de les restes es desprenen algunes conclusions esfereïdores, com el fet que encara no era morta quan la varen cremar.
Y verificamos al final, en el estudio posterior, que había sido quemada en vida.
Estudiamos la presencia de algunos elementos relacionados evidentemente a la acción del calor, ¿no? El humo, las partículas que entran en el árbol respiratorio. En este caso no teníamos absolutamente nada de eso porque no teníamos lecho pulmonar, ¿eh? No teníamos árbol, aparato digestivo, no teníamos, la carbonización había sido tan intensa que no teníamos absolutamente forma de entender eso, ¿no?
Com bé ha explicat Javier Alarcón, en aquest cas era impossible saber si na Maria va inhalar fum mentre era viva. Però els forenses troben dos indicis clau per a determinar que seguia en vida. Per un costat, que cap de les lesions era tan greu com per haver-li causat la mort. I per l'altre, que sí detecten reaccions del seu cos davant el foc, com ara l'aparició de bòfigues en un peu.
Com havia part, sobretot de l'extremitat inferior, que quedava, que estava menys carbonitzada, vimos que existían lesiones de componente vital, ¿no? Es decir, las lesiones, las quemaduras tienen una serie de elementos, ¿no? La ampolla, por ejemplo, es un elemento vital que te ayuda a determinar que se ha hecho en vida, que se ha producido una reacción vital. En este caso había algo parecido, ¿no? Dentro de una extremidad y nos permitió llegar a la conclusión de que la fallecida había estado viva durante ese proceso.
A partir dels resultats de l'estudi forense, els metges reconstrueixen més o menys com s'hauria produït la mort de Maria Nicolau.
Se lleva probablemente al lugar atada de alguna manera, es agredida físicamente, tenía lesiones en la cara, en la mandíbula y en los dientes, tenía varias roturas dentales y a continuación y dentro de esa disposición se le prende fuego. Creo que quedó perfectamente demostrado que la causa de la muerte fue una carbonización.
Els forenses confirmen que na Maria va ser amordassada i que tenia les mans fermades. Per altra banda, corroboren que patí diferents cops, uns d'ells a l'esquena, que probablement la va fer caure, ja que quan el cadàver va començar a cremar, ja hi ha cap per avall abans que li donassin la volta. Finalment, la jove morí com a conseqüència d'un xoc neurogènic a causa de les cremadures de 5è grau.
Els investigadors ja tenen sobre la taula tota la informació de com es produïa la mort de Maria Nicolau, però continuen sense la peça fonamental del cas, l'autor. Com dèiem, el nene du dies desaparegut i ningú l'ha tornat a veure per cap de pera, motiu pel qual la Guàrdia Civil amplia el perímetre de recerca.
Pues és quan intensificam la gestió d'intentar localitzar el nene, no? Una vegada que m'ordona negatiu per tota la comarca, comunicant-se d'atenció a totes les altres policies de Mallorca, policia local, policia nacional, muntant dispositius especials de controlament per puestos de venda de drogues d'aquelles fetxes.
La foto de Gelabert es difon a tots els quarters i comissaries de Mallorca. És l'home més cercat del moment. Saben que està amagat, però confien que tard o d'hora n'aclariran el parador. I així ho fan poc després en un descampat de Palma.
El mateix dissabte 21, agents de la Guàrdia Civil localitzen a la zona de Somflor, de vora de sa Vileta, el famós Talbot Samba Vermell, amb el que havien interceptat el nene a un control de la policia local de Capdepera. El cotxe està aparcat de vora una barraca i els agents munten un dispositiu, sabent que d'un moment a l'altre el nene haurà de sortir. Ho fa prop de migdia. El detenen sense que oposi resistència i és traslladat a la comandància de Palma.
La notícia de la detenció torna a copar tots els mitjans. Els reporters de televisió treballen activament per a aconseguir testimonis que expliquin qui és aquest personatge que acaba de ser arrestat. Els companys d'Antena 3 localitzen Domingo Vidal, Conco del Nene, i comencen a emetre una entrevista que veu en directe al Brigada Sastre des del seu quarter. Entrevista que serà crucial perquè canvia de forma radical el nombre de sospitosos sobre el qual es posa el focus.
No sé si va ser aquest mateix dia o l'endemà, un telenotícies d'àmbit local i nacional, surt una entrevista d'en Domingo Vidal Avellaneda que mos crida molt l'atenció.
Si ho recordeu, a la declaració que en Domingo havia fet davant la policia local de Capdepera, acabà explicant més coses de les que segurament volia. I amb la televisió li passa un poc el mateix. Per a fer-nos una idea de la importància de les seves paraules, basta dir que en aquest moment encara no s'ha fet públic el resultat de l'autòpsia ni ningú ha parlat de doblers desapareguts. Sentim ara un fragment d'aquesta entrevista realitzada per la periodista Lina Pons.
Bueno, pues cuéntanos tú qué sabes. Tú eres tío de Pedro Gelaver, que al parecer es el detenido como presunto autor del asesinato de María Nicolau. Tú conoces bien a Pedro, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, una persona pequeñita, pero que no, o sea, que no está bien. No sé cómo explicártelo.
¿No está bien de qué? ¿De salud mental?
Sí, por ejemplo, porque, o sea, los hechos así lo dice, o sea, que a la chica le metió fuego con gasolina y disfrutaba como así, o sea, como se quemaba.
¿Y por qué lo hizo? ¿Por dinero? ¿Por qué crees que lo
hizo? O sea, por dinero, el asunto fue por dinero, pero yo creo que eso fue por placer, porque hay muchas maneras de quitar dinero.
¿Pero te ha extrañado una vez que han ocurrido los hechos y que el detenido ha resultado ser él? ¿Te han extrañado los hechos?
Sí, naturalmente. Y más que sea así un familiar y me ha extrañado porque yo creía que no tendría esa sangre.
¿Y cómo crees que la pudo hacer para atarla? ¿Tú decías que a lo mejor le habían dado droga o...?
Sí, a esta chica la drogó y... Y luego pues hizo lo que quiso con ella. O sea, estuvo en su poder.
Crec que ningú dirà que som agosarats si pensam que en Domingo sembla tenir informació d'això que diuen de primera mà. Una informació que, repetim, no ha sortit publicada a cap mitjà i amb la qual, fins i tot, rebat la periodista quan menciona la quantitat de doblers que Ana María Nicolau duia en el moment de la seva mort.
Ella llevaba 400.000 pesetas en el bolsillo. ¿Cómo pueden haber ocurrido los hechos o qué es lo que tú sabes?
No es cierto que llevara 400.000. Yo, ya te digo, yo vi un dinero más o menos y fueron unas 100.000 pelas, que yo naturalmente no sabía que era de esta chica, pero, o sea, si yo lo fuera sabido, no fuera dado parte, o sea, yo ignoraba todo, pero yo vi un dinero accidentalmente, solamente esto, pero no había 400.000 pelas, había alrededor de unas 100 y pico de miles de pesos.
¿Tenía Pedro en su poder?
Sí.
¿Te lo enseñó a ti?
Sí, en una maricona negra. Me lo enseñó y con ese dinero compró un coche, que fue más o menos el móvil de este crimen, fue para comprar un coche de nada.
¿Y vosotros como familiares suyos cómo vivís ahora el suceso? ¿Su madre, vosotros que sois familiares directos, cómo lo vivís?
Pues no muy bien, mi madre no para de llorar y de lamentarse y yo pues muy jodido porque la gente del pueblo nos miran como si fuéramos culpables. Yo no tengo ninguna culpa y he ayudado todo lo que he podido.
Si us heu sorprès amb les declaracions d'en Domingo, imagineu com hi degué reaccionar el cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Manacor, Tomàs Sastre. De fet, l'entrevista mobilitza tot el quarter per a dur a terme una nova detenció, la del mateix Domingo.
És que no sé com explicar-ho. Vaig tenir el sentiment que m'estava contant una persona el que havia ell fet. No el que havia fet un altre, sinó el que ell havia fet o havia vist. I això... me va quedar molt l'atenció. I ho poso en coneixement del jutjat i prenc la determinació d'anar a prendre la declaració i interrogar-lo.
En només unes hores són detinguts Domingo i Joaquín Vidal per la seva presumpta implicació en l'assassinat de María Nicolau. Un és traslladat als calabossos de la policia local de Capdepera i l'altre als de la Guàrdia Civil de Manacor per a mantenir-los separats. A la comandància de Palma, mentrestant, comença l'interrogatori del nene. Recordeu les suposicions del propietari d'aquell bar, en Benito, que havia dit que era massa poca cosa per haver-la morta tot sol? I de varen estar poc temps a confirmar-se.
Del nene, el que em va quedar molt atenció és que estava aparentment tranquil. Durant tota la declaració va ser molt llarga, va ser bastant... contundent, va implicar els seus dos tios, li varen repetir en diverses ocasions, en presència d'abogat, de lletrat, i en tot moment se va mantenir, se va rectificar i no... A més, mos explicava qui li va ajudar a Bachelot, com ho varen fer.
El nene comença a explicar que dilluns 9 de setembre ell i els seus dos concos anaven en cotxe per la zona de Cal Ratjada quan, cap a les 9 del vespre, veien Maria Nicolau sortint d'un bar on havia anat a vendre cupons. Els joves, que volien anar a comprar droga, pensaren en aquell moment que Ana Maria els podria finançar les seves dosis amb els doblers de la seva recaptació i la convencen perquè pugi el cotxe amb ells amb l'excusa d'anar de festa.
Me'l va començar a contar pues, com va ser la història. Va ser... Havien d'anar a comprar droga a Palma, a Son Banya. Varen convidar Ana Maria a pujar el cotxe amb aquesta intenció. Crec que ella, si mal no record, la van muntar en el seu cotxe en l'excusa d'anar-se'n de festa una vegada que havia acabat de fer la venda dels cupons. O sigui que ella va, supostament va pujar com si anés amb uns veïns o amb uns amics a anar de festa.
Els quatre surten de Cala Ratjada amb el cotxe camí a Son Banya. En un moment determinat i per a poder robar-li els doblers sense que es resistís, donen a Ana Maria una cigarreta d'heroïna que la deixa mig inconscient. Tot i així, li fermen les mans, la colpegen en repetides ocasions i fins i tot li posen una mordassa a la boca perquè no pugui cridar.
I allà va començar tota la història d'intentar que fos-li el doblers de la recaudació i jo penso que se'n va anar de les mans i al final va acabar com va acabar entre tots tres.
Segons el nene, traslladant a Maria cap a l'abocador municipal amb l'ajuda dels seus concos. Quan arribaren al lloc, Joaquim Vidal la colpejà amb força i l'aguantà mentre ell la ruixava amb benzina, abans de calar-li foc. Tot això davant la mirada impassiva d'en Domingo, que no hi va intervenir. Després, intentaren ocultar el cadàver, tapant-lo amb electrodomèstics i altres residus, abans de fugir.
Però ells donaven per fet que l'havien matada. O el nen donava per fet que l'havien matada. I una forma de fer-la desaparèixer era cremar-la i dur-la a l'abocador i dissimular-la entre els fens que hi havia allà, que eren quantitats immenses.
Dels doblers que li robaren, segons el nene, gastaren unes 100.000 pessetes en cocaïna i heroïna i altres 105.000 en comprar un concessionari del polígon de Son Castelló, el famós Talbot Samba Vermell.
Mentre el nene explica tot això a la Guàrdia Civil, els germans Vidal continuen als calabossos esperant el seu trasllat al jutjat de Manacor per a ser interrogats sense saber encara que el seu nebot els ha assenyalat de forma directa. Davant el jutge, tant en Domingo com en Joaquín neguen qualsevol implicació en el crim i acusen de forma insistent Pere Gelabert.
De la declaració d'en Domingo, sabem que, segons va explicar, ell havia passat el vespre de dia 9 amb el seu nebot i el seu germà comprant droga a Son Banya. Després deixaren el seu germà Joaquín i ell acompanyà el nene a comprar benzina, segons li digué, per un veïnat. Més tard, tornaren a casa i ell, des de la seva habitació, va sentir com el nene baixava a Cana Maria. Després els va veure anar-se'n plegats de l'edifici i no va tenir més notícies fins que, quan ja clarejava, el seu nebot arribà amb una ronyonera plena de doblers, com li havia explicat a la policia local.
A les portes del jutjat, Domingo Vidal torna a ser protagonista davant les càmeres. Un moment que aprofita per a proclamar la seva innocència i acusar obertament el seu nebot.
Domingo, eres inocente. Eres inocente.
Total.
¿Sí?
Lo juro.
No has hecho nada.
Nada. Yo he ayudado a todo para esto, para verme así preso. Pedro Gelabert.
Solo él.
Solo él. Yo no tengo nada que ver, lo juro.
Joaquín. Y él podía con ella.
Yo solo vi a Pedro. Que se la llevaba, solamente vi a Pedro, digo lo que sé.
Se la llevaba solo, tú no viste...
Vi cómo se la llevaba, nada más.
¿Desde tu casa?
Desde mi casa, lo vi.
Després de les seves declaracions i amb totes les proves en contra, el jutge decreta presó incondicional per als tres sospitosos que ingressen al centre penitenciari de Palma a l'espera de judici. Amb els tres sospitosos a la presó, la notícia es trasllada de nou a Cala Ratjada. Aquí, l'agitació mediàtica mostra la commoció dels habitants de la zona, però també la dels pares de Domingo i Joaquín Vidal, que defensen la innocència dels seus fills en una entrevista amb la televisió, però que no dubten a estendre les sospites sobre el seu net, Pere Gelabert.
¿Ustedes piensan que han podido ser ellos?
No, mis hijos no. con seguridad, mis hijos no, porque mi hijo estaba acostado a esa hora en la cama. Porque yo he hecho el primer sueño y me despierto y ya no cojo el sueño toda la noche. Y esas horas mi hijo estaba acostado en la cama.
¿Y su nieto?
Mi nieto no, mi nieto estaba en la calle.
¿Y usted cree que su nieto es capaz de hacer esto?
Eso y mucho más.
¿Tenía problemas con la droga?
Sí.
Com hem explicat, els padrins del nene, dels quals obviarem el nom, havien acollit el jove després que sortís de la presó perquè, segons algunes fonts, sa mare també estava tancada a la de València. Com sentirem ara del padrí, sabien que els complicaria la vida, però mai havien imaginat quan.
Yo la recogí cuando vino, cuando salió de la cárcel, pero lo tuve que echar porque me perdió el respeto.
Pero aún así usted lo tenía en casa ahora.
Sí, porque mi señora dijo que le diera otra oportunidad, yo se la di. Pero luego lo tuve que echar, porque le dije, digo, esta casa se cierra, esta puerta se cierra a las 12 de la noche, si no duerme en la calle, y así fue.
¿Y usted, señora, por qué lo recogió otra vez?
Lo recogí por darle una oportunidad a ver si se armendaba. Como lo echaron de la cárcel y me dijo la asistente social que tuviera cuidado a ver si lo recogía, yo le dije que sí. Pero yo no sabía lo que iba a hacer. Yo no sabía lo que iba a hacer.
¿Y entonces eso ha repercutido en sus hijos? Porque sus hijos eran buenas personas, se ve.
Mi hijo ya se había quitado de la droga. Y cuando él vino le dio un par de cigarros y ya se enganchó otra vez. Y mire, no ha perjudicado a todo, porque yo sé que delante de un divino señor, lo afirmo, que mi hijo no son. Y si fuera que los quemaran vivos como a las chicas, se lo juro de todo de corazón, pero yo sé que mi hijo no son.
Per si a Cala Rajada no tenien elements suficients per a l'expectació, un dia més tard, el diumenge 22 de setembre, els investigadors inicien la reconstrucció dels fets. Una reconstrucció per a la qual desplacen fins a la localitat els tres sospitosos que passegen i recreen tot el que va passar aquell fatídic 9 de setembre tant a Can Maria Nicolau com a l'abocador municipal. L'interès de coneguts i veïnats és tant que la policia ha de tancar els accessos a l'abocador per la quantitat de gent que s'hi acosta. Si ho recordeu, en la seva declaració, en Domingo ha mencionat també un pou, i és durant la reconstrucció quan aquest element cobra sentit, perquè dins el pou que hi ha de camí a l'abocador troben amagades més proves del crim.
Van fer una reconstrucció amb el seu jutge i els abogats que tenien. Varen poder localitzar els recipients que varen emplear també per portar aquesta benzina dins un pou de camí cap a l'abocador.
Acabada la reconstrucció, els tres sospitosos tornen a la presó i la Guàrdia Civil continua la seva investigació fins a localitzar la benzinera exacta on es comprà la benzina emprada per a cremar Maria Nicolau. Els agents es desplacen fins al lloc i s'entrevisten amb un dels treballadors.
Record que van prendre declaració a una benzinera de Manacor de que recordava perfectament el tipus de botella que havien empleat, que era una botella de lejía groga per parar benzina, que se'n recorda que li vessava i li va cridar l'atenció a un d'ells, i recorda que era un R12 i que eren aquestes tres persones.
El brigada Sastre explica que, efectivament, els tres delinqüents no anaven amb el Talbot Samba vermell perquè encara no l'havien comprat. Conduïen un Renault 12, sembla que propietat d'en Joaquín, que encara no ha estat localitzat. El troben abandonat en un camí dies després. Quan l'inspeccionen, s'entemen que el maleter està ple de restes d'accelerants i altres productes inflamables.
I la darrera prova va ser quan van fer l'inspecció ocular de CR12 que havien deixat abandonat un camí que hi havia un parell de quilòmetres de l'abocador que se'ls va averiar. Dins el maleter pues, també hi havia restos de rotllos de paper de vàter o de cuina, lates i restos que van donar positius en acelerantes.
Arribats en aquest punt, el jutge considera que té proves més que suficients per a dur endavant la causa contra els tres sospitosos, però el preocupa que l'addicció del nene faci que la defensa sol·liciti la seva inimputabilitat. Per això ordena un examen psiquiàtric per avaluar el seu estat psicofísic. L'estudi el realitzen els forenses Javier Alarcón i Emilia Salas.
L'informe conclou que el jove no pateix alteracions de l'esfera cognoscitiva ni volitiva i és plenament capaç de conèixer i obrar. A partir de les entrevistes realitzades amb ell, estableixen que el nene pateix un quadre de politoxicomania. Segons ha explicat, va començar a consumir fa 7 anys tant heroïna fumada com cocaïna, alcohol i psicofàrmacs. Una addicció que ha crescut en els darrers 3 mesos, fins al punt de consumir unes 6 paperines al dia, la qual cosa li suposa una despesa de 450.000 pessetes mensuals.
Un mes després d'aquest informe, a finals d'octubre de 1996, el jutge torna a sol·licitar als metges forenses, aquesta vegada perquè tornin a examinar el nene, que ha estat ingressat a l'Hospital General a causa d'unes febres desconegudes.
Els metges es traslladen al centre i confirmen que el seu estat és molt greu i que té un pronòstic molt poc favorable, degut a una pneumònia i a una encefalopatia derivades del virus d'immunodeficiència adquirida que pateix. Malgrat que el jove experimenta una lleu milloria en dies posteriors, Gelabert acaba morint a l'hospital el dia 1 de novembre de 1996.
Quan nosaltres el vam detenir, doncs no sabien que estava, que tenia, que estava en fase terminal o que estava malalt. A lo millor hasta ni ell ho sabia, no?
Creo recordar que él se arrepiente en su situación terminal. Pero evidentemente eso tampoco tenía, para nosotros es relevante cuando eso de alguna manera condiciona la resolución judicial, ¿no? La confesión, si tenía capacidad cuando hizo esa confesión, si no la tenía, que era por lo que nosotros acudimos, para ver sobre todo si él puede declarar o quiere decir algo más con relación a los hechos, ¿no? No hubo posibilidad de hacerlo porque él fallece.
Però en realitat, el nene ja havia donat una nova versió dels fets justament poc abans de morir. Concretament, a mitjan octubre, quan assegurà que havia estat l'únic autor de l'assassinat.
Alguns mitjans revelen que Gelabert va fer una nova declaració per exculpar els seus dos concos on afirmava que era l'únic culpable de la mort de Maria Nicolau. Segons sembla, el jove havia explicat que inculpà els germans Vidal degut a la ràbia que sentí quan l'acusaren del crim. Abans, però, el nen havia implicat els seus parents en 4 ocasions diferents, pel que el seu intent quedà en res, i en Domingo i en Joaquín continuen tancats a la presó.
La mort del nene, òbviament, marca el judici que arranca poc més de 2 anys després de l'assassinat de Maria Nicolau.
El dilluns 14 de desembre de 1998 comença l'Audiència Provincial de Palma, el judici del batejat com a crim de la Cuponera. Tant la Fiscalia com l'acusació particular, exercida per l'Ajuntament de Capdepera, consideren que els dos únics acusats que finalment seuen a la banqueta, els germans Domingo i Joaquín Vidal, col·laboraren amb el seu nebot per acabar amb la vida de Maria Nicolau. Els imputa els delictes d'assassinat i robatori i demanen 24 anys de presó per a cada un. No obstant, una de les proves clau és precisament el testimoni de Pere Gelabert, àlies el nene, que ja ha mort. Per això, durant la vista, mostren un vídeo amb la seva declaració el que implica directament els seus tios.
Joaquín i Domingo van insistir en la seva innocència, però ningú els va creure. La veritat és que era molt difícil desmuntar tota la declaració que havia fet el nene fil per randa de tal com havia estat.
Com ha explicat el Brigada Sastre, el jurat no creu les explicacions dels germans Vidal per a defensar la seva innocència. I el diumenge 20 de desembre, després d'una setmana de jornades que la premsa definí com a maratonianes, es coneix el veredicte final.
El jurat, per majoria de 7 vots contra 2, considera a Domingo i Joaquín Vidal culpables d'un delicte d'assassinat i un altre de robatori amb força. De fet, el tribunal sosté que el mòbil del crim fou apropiar-se dels diners que portava Maria Nicolau.
És un crimen psicodinàmicamente fàcil de explicar, ¿no? Son gente con usos tóxicos que requieren dinero para seguir proveyéndose la sustancia de la que dependen. Y la forma de conseguirlo es la forma más rápida. Vieron que esta mujer era una víctima fácil, con la que habían tenido algún tipo de relación, accesible, ¿no? Debía ser una buena mujer y es algo sencillo, ¿no?
La primera sentència, perquè ja avançam que en tenim més d'una, arriba dia 1 de gener de 1999.
La sentència dictada pel jutge Eduardo Calderón condemna a Joaquín Vidal a 19 anys de presó i a Domingo a 18 anys i mig en considerar-los responsables dels delictes d'assassinat i robatori amb força, així com a una indemnització de 10 milions de pessetes per a la família de Maria Nicolau.
Fue un asesinato en toda regla, creo que además lo sentenciaron como tal, ¿no? Hay cosas que pueden ser medianamente preterintencionales o imprudentes que se dicen en el ámbito del derecho, ¿no? Es decir, causar daño mayor al que uno pretende causar en un momento determinado, pero en este caso, es decir, todos los elementos, el hecho simplemente de comprar la gasolina, que se investigó cuando fue, dónde se fue, dónde se tiró, ¿no? Todo. El elemento de llevar allí a la víctima, de, ¿no?, de agredir-la. De...
Els advocats dels germans Vidal, però, no estan d'acord amb la resolució i apel·len al Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Entre d'altres motius, aleguen que la declaració en què el seu nebot els incriminava s'havia fet en dependències policials sense les garanties necessàries.
L'abril de 1999 arriba una nova sentència que rebaixa la condemna a Domingo fins als 13 anys i mig de presó per considerar que fou còmplice de l'assassinat però no cooperador necessari. El tribunal sosté que Domingo facilità la comissió del crim, però la seva ajuda no fou imprescindible per acabar amb la vida de Maria Nicolau perquè es limità a mirar quan la fermaren i només ajudar per a traslladar el cos fins a la zona de l'abocador on finalment fou cremada. En el cas de Joaquín, en canvi, el tribunal ratificà la mateixa pena.
Aquesta vegada és la Fiscalia qui no està d'acord amb la qualificació i apel·la al Tribunal Suprem que l'octubre de l'any 2000 conclou que l'assassinat de Maria Nicolau fou realitzat de forma conjunta per tots els encausats i torna a condemnar Domingo Vidal com a coautor i no com a còmplice per la seva participació. La batalla legal encara dura uns anys més, perquè el setembre de 2001 els germans Vidal inicien una vaga de fam i asseguren que la mantindran fins que no tingui lloc un nou judici. Però aquesta nova vista no arriba mai i Joaquín Vidal mor a la presó abans de complir la seva condemna. A Capdepera ni tan sols la sentència del Suprem aconsegueix aplacar l'ira per un crim truculent que va commocionar tot el municipi durant mesos. Un assassinat comès amb l'únic mòbil d'aconseguir doblers i executat per uns joves immersos en l'espiral de la drogadicció.
Pues no s'esperava tampoc, en un principi, dir de la denúncia, dir de que fan en ell, tot això que acabés així. I Capdepera, com és un poble. O sigui, tots ens coneixíem i tothom se coneix. O sigui, vulguis o no vulguis, va ser, pues, per passi un fet d'aquestes característiques, pues, vulgui no vulguis, marca.
Marcava encara més el fet que la víctima fos una jove mare de 5 fills, treballadora, i que intentava sortir endavant mentre arrossegava el seu drama familiar.
El fet de que era una mare de 5 infants, de petits, pues, tot això encara, no sé, una mort és una mort, és desagradable, però tot aquell còmput de coses s'accentuava la desgràcia, diguem-nos.
Un cas en què, com bé dèiem a l'inici del capítol, resultà clau l'anell que els agents de la policia local de Capdepera localitzaren el Talbot Samba vermell conduït per el Nene.
És que és fonamental dins d'aquesta investigació és l'aliança. Arrel d'aquesta aliança que tu m'has demanat antes perquè se la va quedar, pues, gràcies que se la va quedar, perquè potser encara estiguin xerrant o cercant una Maria.
L'assassinat de Maria Nicolau el setembre de 1996 ha quedat com un dels capítols més foscos de la nostra història recent. Un cas i una mort que ja formen part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el segon episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 3, al qual ens traslladarem a Menorca per explicar un dels crims que més ha commocionat les illes en els darrers anys, el cas del nin de la maleta.
IB3 Podcast. Un món de sons.